les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dilluns 20 de febrer. L'endeutament de l'Ametlla de Mar es redueix prop d'un milió i baixa fins als 46 milions d'euros. El govern municipal va presentar davant la ciutadania les conclusions de les auditories a la Cala Gestió que evidencien una gestió irresponsable. Cala Cultura tanca el cicle de vermuts amb una conferència sobre la roba íntima femenina. Conxita Solans va realitzar un recorregut per la història de la indumentària femenina al llarg del temps. Foment desconeix la proposta del govern per descongestionar l'N340. L'Estat no ha rebut cap petició de la Generalitat per bonificar els camions perquè circulen per l'AP7, obligatòriament, al tram de l'Ebre. Abertis pagarà tot l'IBI als municipis per on passa l'AP7, com l'Ametlla de Mar. La concessionària de l'autopista incrementarà la seva aportació en impostos a l'Ajuntament, donat que ja paga pel peatge i per l'àrea de manteniment. I dos detinguts a l'àrea de servei del Baix Ebre de l'AP7 amb bosses plenes de càpsules de cascall. La Guàrdia Civil de l'Ametlla de Mar atura un cotxe en un control i troben al maleter la substància a partir de la qual s'elabora heroïna i morfina. Titulars d'aquest dilluns 20 de febrer a les notícies de la Cala Ràdio. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha aconseguit rebaixar prop d'un milió d'euros el deute municipal heretat, situat ara en 46,8 milions d'euros. És una de les principals conclusions presentades davant els veïns de la població el passat divendres en la segona reunió informativa organitzada per l'equip de govern. A la gestió del deute s'ha fet front al pagament de 3 milions d'euros en el darrer any tant a entitats bancàries com a proveïdors. Tot i això, la renegociació del pagament de la residència d'avis ampliant el termini de 10 a 20 anys i el cost de 8 a 10,9 milions d'euros i l'aparició de noves sentències judicials han impossibilitat fer una reducció més gran, tal com apunta l'alcalde Jordi Gazeni.
Doncs ara era hora, un any i 8 mesos després, donar comptes de què hem fet i com hem gestionat aquell endeutament que ens trobàvem tan terrible, tenint en compte que durant aquests mesos també han ocorregut fets i també han aparegut noves sentències que en aquell moment no contemplàvem. El balanç final és positiu perquè passem en números reals de 47 milions a 46 milions de deute, però jo crec que aquí també hem de destacar que hem tingut que fer front a l'allargament del finançament, del pagament de la residència d'avis, que recordem que no s'havia pagat només que tres factures i ens afrontàvem a un deute concret reclamat pels tribunals per l'empresa que se li havia de pagar de més de 2,5 milions de factures fora de termini. En aquest cas, el que es va fer va ser passar de 10 a 20 anys i això sí que suposa un augment, però que ve compensat per tota la feina que hem fet de rebaixar deute, en aquest cas amb quantitat de factures i deutes que han pogut rebaixar sobre els 3 milions d'euros de deute.
La quantitat que caldrà destinar a fer front a les sentències fermes ronda entre els 4 milions d'euros. A banda de les ja conegudes, s'hi sumen les que fan fer enrere la municipalització de l'aigua de les urbanitzacions de Tres Cales i Calafat. D'altra banda, el primer tinent d'alcalde, Antonio Espuny, assegura que s'estan revisant els convenis amb les concessionàries de l'aigua i de l'enllumenat públic.
Tot i que hagués pogut evolucionar a millor encara, durant aquest any se'ns han aparegut diverses sentències, exactament 4 sentències més, que ens obliguen a pagar uns 2 milions, en principi 2 milions d'euros més. Això ha impossibilitat que el resultat econòmic, en vez de ser menys 5 milions en respecte de quan vam entrar, és menys 3 milions. Per altra banda, hem de dir que estem immersos en dos feines importantíssimes, que és el control primer dels dos contractes de serveis públics. Això, si al final arribem a bon port, i pensem que sí que podrem arribar a bon port, suposarà una rebaixa important pels rebuts de totes les persones del nostre poble. I ara estem analitzant, i els tècnics estan analitzant, com s'ha de mirar i com s'ha de fer per a poder plantejar aquestes modificacions en els contractes d'estos serveis.
Les auditories a la que la gestió evidencien, segons l'alcalde, la gestió de manera irresponsable de l'empresa municipal. Considera que l'auditoria dona seguretat a l'equip de govern perquè ara n'és el responsable en l'àmbit de contractes i quotes urbanístiques. A més, diu que han permès localitzar 1,2 milions d'euros d'IVA que no s'havien reclamat.
En el decurs de les auditories als comptes de la que la gestió, doncs els auditors van detectar que era inexplicable doncs com no s'havia reclamat doncs unes quantitats d'IVA a Hisenda d'exercicis doncs a punt de prescriure, i el que fem doncs dins d'un risc controlat intentar doncs també reclamar doncs això, no? I ara doncs, bueno, estem a punt doncs de tenim un acte ja, s'ha d'acabar doncs de completar aquest cercle, però venen bones notícies, jo entenc que hem de ser optimistes, i també el que vam fer este divendres una mica tanca un cicle. Havíem de presentar aquelles auditories, totes les auditories que han costat moltíssim de temps per tancar. Penseu que entremig, el 5 de juliol de l'any passat, doncs, entra la Guàrdia Civil a l'Ajuntament i detenen a l'exalcalde amb tota, doncs, prenen la documentació de l'Ajuntament. Això és el més trist que pot passar en un ajuntament, en un poble. I amb tot aquest decurs doncs, s'ha dilatat també aquest temps per poder tancar aquestes auditories que evidentment nosaltres les necessitàvem saber pel propi funcionament de l'entitat, de l'Ajuntament, però també perquè no assumim cap error ni cap sigui intencionat o no de l'antic equip de govern de Convergència. Llavors, nosaltres el que farem amb això és traslladar-ho als organismes competents.
En aquesta línia, el primer tinent d'alcalde, Antonio Espuny, detalla què recullen cadascuna de les parts que conformen les auditories.
De les tres auditories que s'han fet, s'ha comprovat que la primera, la econòmica, els resultats positius que sempre alardejaven l'anterior equip de govern eren falsos, que hi havia realment hi ha un dèficit de pràcticament 600.000 euros. En quant a la gestió de les quotes, se va veure i s'ha comprovat aquesta arbitrarietat a l'hora de comptabilitzar per no sabem quin motiu, se'ls van condonar una sèrie de prestacions, i la tercera i la més greu al nostre entendre és l'auditoria de procediment, que pràcticament de tot el que va passar per la cala gestió, de tot el que va gestionar, de tot el que va contractar la cala gestió, per dir-ho d'una manera suau, diríem que van xalar amb la gestió que van fer de la cala gestió en quant a l'assignació de contractes a les empreses. Procediments mal fets que ens donen a pensar que realment era incomprensible tot el que allí va passar. I a partir d'aquí l'equip de govern prendrà les seues mesures i portarà aquests informes allí on els haigui de portar per veure si realment s'han comès delictes, perquè d'aquí, d'aquestes actuacions, s'ha estret i les conseqüències han sigut un greu perjudici per la gent del nostre poble.
A banda d'explicar aquests assumptes, també es va fer un repàs a les principals línies d'acció del govern sobre la situació actual de l'urbanisme local en vies de solucionar després de la caiguda del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal arran de dues sentències del Suprem. I també es va fer un toro verd de preguntes perquè els ciutadans en poguessin preguntar al govern municipal. En l'assemblea informativa també hi va ser presents els portaveus dels grups municipals a l'oposició. Des de Convergència i Unió, Joan Pere Gómez considera que no s'ha realitzat una auditoria econòmica i que, per tant, no es pot quantificar l'estat actual de l'endeutament.
La realitat és que ens va defraudar molt la reunió i ens va defraudar molt doncs, perquè seguim dient el mateix. Ells es van comprometre que ens dirien i que farien una auditoria econòmica. L'auditoria econòmica no s'ha fet i, per tant, a hores d'avui ningú sap quin és el deute real de l'Ametlla de Mar. Ningú el sap perquè no hi ha hagut cap auditoria. Una cosa és que hi hagi un regidor d'Hisenda que vulgui dir el que digui, però la realitat és que l'auditoria econòmica que van dir que faria no l'han fet. I el que ens entristeix és que veiem que siguin gastant molts diners en coses que no són realment necessàries pel poble i seguim contractant agents, seguim contractant personal i mentrestant seguim tenint les urbanitzacions descuidades, els carrers, les escales cada dia més forats, el poble brut, i per tant pensem que seria bo que ens diguessin quin és el deute real i que no es gasten diners amb despeses superflues i que es gastin diners amb allò que realment és necessari.
En canvi, des de Plataforma Calera, el seu portaveu, Joan Font, valora el treball realitzat per reduir el deute, tot i l'aparició de noves sentències judicials contràries a l'Ajuntament. A més, creu que les conclusions presentades demostren els despropòsits de les majories absolutes de CiU.
L'auditoria de procediment legal a la cala gestió, doncs, era evident que s'havien detectat irregularitats, com per exemple adjudicacions fetes a mida i quasi sempre les mateixes empreses. Aquesta poca transparència que sempre va lluir la clara gestió pues, feia sospitar aquests resultats, no? Rebaixar quotes urbanístiques respecte a valors inicials sense cap mena de justificació. I el més greu, no? Que podíem ingressar 1.200.000 euros de l'IVA i no es va reclamar i s'ha salvat per pèls, perquè això quasi caudicava, no? Per tant, no és gratuïta la imputació judicial de l'exalcalde Andreu Martí ni l'exgerent Antoni Marzo, no? Respecte a l'endeutament, doncs sí, hi ha hagut una diferència entre els 47 milions i ara els 46 milions d'euros. Sí que també s'ha hagut que tindre en compte que han hagut sentències judicials i això no ha fet reduir, entre altres coses, no ha fet reduir encara més el deute, però la política de gestió i de control de la despesa és evident, no? Per tant, en definitiva, estem parlant d'una pèssima gestió, una vegada més, de despropòsits de les majories dels fruits de CiU.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El col·lectiu Cala Cultura va celebrar aquest diumenge el darrer dels vermuts d'aquest segon cicle, convidant Conxita Solans per exposar com era i és la indumentària femenina fent un viatge per la història i contrastant les diferències en cadascuna de les èpoques. Solans ens explica que la moda ha canviat en relació a les necessitats del moment.
Jo penso que la moda i la forma de vestir-se ha canviat per les necessitats del moment i també molt en quant a les imposicions que ens han vingut, no ara, sinó que han vingut des del poder. El poder ha escenificat la seva pròpia figura i llavors ha creat un model de vestir. Aquest model s'ha anat transformant a través dels segles i hem arribat a una socialització de la forma de vestir.
Satisfets per la resposta ciutadana, ja estan treballant en el pròxim cicle de vermuts Cala Cultura. Temes com l'astronomia, les bruixes o la presentació del nou llibre de l'escriptor local Àngel Martí en prendran part, tal com explica el membre del col·lectiu Ramon González.
Estem molt satisfets perquè hem tingut un gran èxit de públic, hem tingut molta gent cada vegada, i doncs, a banda d'aquest èxit, mos fa emprendre en renovada energia el tercer cicle de vermuts, on tindrem una xerrada sobre astronomia, una altra sobre dones sàvies, que eren considerades bruixes al seu temps, i que tancarem en la presentació del nou llibre d'Àngel Martí, de Part Certa.
El Ministeri de Foment no ha rebut cap proposta de la Generalitat per descongestionar el trànsit i evitar els accidents a la carretera N340. Així ho van assegurar divendres, dos dies després, que s'anunciés que els departaments de Territori i Interior havien proposat a Foment que restringís el pas de camions per l'N340, obligant-los a desviar-se per l'autopista AP7 amb bonificacions d'entre el 35 i el 50%. També el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va confirmar la proposta del govern consensuada amb alguns alcaldes, però rebutjada per transportistes i veïns. Amb tot, la proposta de bonificar els camions perquè circulin per l'AP7 ja havia estat acceptada per Foment, que mesos enrere va admetre negociar amb Abertis en aquest sentit. Fins i tot, l'Estat va calcular en 5 milions d'euros el cost que tenia bonificar el pas de vehicles pesants per l'AP7, un cost al qual s'haurà d'afegir la gratuïtat de l'autopista als residents en els trams compresos entre Vinaròs i l'Hospitalet de l'Infant. Canviem de via. La concessionària Abertis pagarà el 100% de l'import de béns immobles, l'IBI, als ajuntaments pels quals discorre l'autopista AP7, com l'Ametlla de Mar, després que el passat estiu finalitzessin els beneficis fiscals dels quals gaudien les concessionàries, que únicament havien d'abonar el 5% d'aquest impost als consistoris. La sotsdirectora general d'Autopistes, Anna Bonet, va recordar que aquesta bonificació que la concessionària tenia des dels orígens de la concessió fa uns 50 anys va vèncer l'any passat i va garantir el cobrament a tots els municipis municipis afectats quan els ajuntaments enviïn els rebuts d'aquest tribut. La mesura permetrà als ajuntaments engrossir de forma substancial els seus ingressos. El regidor d'Hisenda, Antonio Espuny, ha aplaudit aquest anunci i ha explicat que això suposarà un important increment econòmic per al consistori. De fet, Abertis ja paga l'IBI pel peatge i per l'àrea de manteniment que hi ha a l'entrada del municipi. Però ara també ho haurà de fer pels prop de 10 quilòmetres de via que transcorren pel terme municipal.
La concessionària de l'autopista haurà de pagar tot el que és el tram d'autopista, perquè fins ara tenien una bonificació. Cal dir que al nostre poble l'autopista, la concessionària, ja paga un important rebut perquè està pagant totes les instal·lacions que hi ha del peatge, està pagant pels edificis que hi ha d'oficines i de magatzems. I ara, doncs, al treure l'esta bonificació del 95% en el tram d'autopista, suposem que també hi haurà un increment important d'este IBI que ens pertoca, perquè ens pertoca d'este IBI de l'autopista. Pensem que nosaltres tenim, en línia recta, tenim 10 quilòmetres d'autopista al nostre terme municipal. En comparança amb altres pobles que en tenen molt menys, doncs podem dir que l'increment de l'IBI al nostre poble serà important.
I per últim, efectius de la Guàrdia Civil de l'Ametlla de Mar van confiscar 25 quilos de càpsules de cascall a l'interior del maleter d'un vehicle que van aturar en un control a l'àrea del servei del Baix Ebre a l'AP7 quan es dirigia a Barcelona. Així mateix van detenir els dos ocupants per un suposat delicte de tràfic de drogues. Arran dels controls efectuats en relació amb el contraban i els impostos especials, la setmana passada els agents van interceptar el vehicle que havia aixecat les seves sospites per les maniobres que efectuava en apropar-se al control, per la qual cosa el van aturar i van identificar els ocupants. Com que semblaven nerviosos, segons la nota enviada per la Guàrdia Civil, van registrar el cotxe i al maleter van localitzar tres bosses grans que guardaven càpsules de cascall. Aquest producte, una vegada assecat, es processa per extreure alcaloides com la morfina, la codeïna i la tebaïna, una substància considerada molt tòxica, amb el qual es fabriquen medicaments. En ser catalogat com a estupefaent, està sotmès a un rigorós control del Ministeri de Sanitat. Els ocupants del vehicle de 38 i 50 anys d'edat, de nacionalitat hindú, van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i van ser posats a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Amposta, qui n'ha decretat llibertat amb càrrecs per ambdós. Temps, Carme Farnell, què tal? Molt bon dia.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Bon dia, comencem de nou una jornada estable. S'espera que vagi dominant el sol bona part de la jornada, tot i que cap al nord sí que mantenim aquestes boires, especialment cap al nord de la Terra Alta i també cap al nord de la Ribera d'Ebre. Són boires que s'han d'anar trencant, sobretot de cara al migdia, però fins llavors encara mantindrem el cel força ennuvolat per a causa d'aquestes boires. Aquí l'ambient es mantindrà més fred que la resta de la zona, on s'espera que les temperatures siguin molt suaus, molt semblants a les del cap de setmana. I aquesta setmana es presenta també al llarg de la setmana molt estable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Esperem que sí. Esperem una setmana força estable, meteorològicament parlant. Temperatura actual de 16,7 graus. Sens dubte, aquest sol que ens acompanya al migdia ens marca aquesta alta temperatura. La humitat, força agradable, 52% a l'Ametlla de Mar.
A Optimus Serafí treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a l'Ametlla de Mar.
És tot en el repàs de l'actualitat d'aquest dilluns 20 de febrer de 2017 a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins dels serveis informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. A més, ens poden seguir a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook, Twitter i Instagram.